cal intervenir sobre el tema dels preus de l'energia, perquè no pot ser que sempre el cost social de les disfuncions del mercat, que són disfuncions gravíssimes, acaben pagant-les sempre els mateixos, diríem, no?
Agustí.
Home, mira, coincideixo amb l'argumentació que dona la Milagros. Jo crec que els partits polítics, i especialment l'oposició al PSOE, seria interessant que abans d'anunciar mesures contundents com acudir al Constitucional per una llei que encara no ha estat aprovada ni debatuda, plantegessin alternatives. Que cal baixar els preus dels lloguers, és evident. Que cal fer una política de lloguer i de vivenda a Espanya, doncs és evident. Ara, jo crec que els ciutadans, en aquests moments, el que reclamen dels partits polítics, i anant una mica a la pregunta, a la qüestió que plantejaves al principi, el que volen dels partits polítics són solucions, i en tot cas alternatives, si és que ho poden arribar a ser. Però això de generar conflicte permanent de totes les qüestions, a mi em sembla que estem en un estat ja diferent del de fa 10 o 15 anys, i per tant això és una cosa que s'haurien de mirar. Que cal intervenir en el mercat i probablement fer una política més adreçada pensant en que aquesta cultura del totxo, que ja ens va portar el que ens va portar fa uns anys, no torni a reixir, que sembla que està tornant a passar, doncs és evident. I per tant, les polítiques que puguin anar encaminades a protegir primer a la gent més vulnerable, però també a protegir, ojo, els drets, diguem, dels petits propietaris, doncs jo crec que és interessant.
Ara entrarem en aquesta qüestió que planteja ara l'Agustí, perquè segurament és el moll de l'os i és el que més enllà de que el Partit Popular acabi dient... comenci dient que portarà la llei al Constitucional, que és evident, és que hi haurà un tràmit parlamentari, hi haurà una discussió, i per tant en aquesta discussió sí que s'haurà d'entrar en el detall d'aquests elements. A veure, una primera lectura, Josep Maria.
No tinc la llei, per tant...
No la tens tu i no la té ningú, és que no existeix. Una de les claus del debat és aquesta.
Jo, amb el tema del PP, ja no diré res, perquè és un exemple més del seu viatge cap a l'extrema dreta per intentar recuperar els vots de Vox. Que passa que s'equivoquen, jo crec, perquè hi ha un espai de centre que no està, que és difícil després recuperar. Però bé, això no entrem al tema del PP. Jo em centraré en dir que el tema de l'habitatge és una prioritat. Pels joves, pels vulnerables i per la gent gran que no té un pis en propietat, que es veu expulsada molt sovint de la llar on ha viscut durant molts i molts i molts anys. Com no conec la llei, no em puc posicionar, però sí que m'agradaria una cosa que tingués la llei. Mira, a Europa i a Espanya, des dels 90, hem viscut un procés de liberalització i de privatització que ha restat el pes de les administracions públiques en l'activitat econòmica. Jo me'n recordo els 80, quan els ajuntaments i fins i tot la Generalitat eren promotors públics d'habitatge. Que ha passat? Que, bé, els ajuntaments... socialistes també, la Generalitat, els poders públics han abraçat aquell moviment que comença als 90 amb la privatització i la liberalització, i s'han quedat molt enrere en ser promotors d'habitatge social. A mi m'agradaria que la llei tingués un apartat molt important que obligués a pactes entre ajuntaments i autonomies, perquè són els que fan els plans generals en el territori, per fer unes fortes promocions d'habitatges socials, molt dignes. Seria una manera d'intervenir en el mercat, perquè jo crec que el problema de fons és que han deixat que el mercat de l'habitatge quedi només en mans dels promotors privats. Jo crec que no és suficient el que vaig sentir ahir per la ràdio o per la televisió, que deien que el 30% de les promocions privades hauran de ser habitatges socials. No és suficient. I fins i tot jo diria que no és l'estratègia. A mi m'agradaria... Barcelona tenia el famós patronat de l'habitatge, no sé si ho recordeu. L'àrea metropolitana tenia l'agència... Cal que les administracions públiques tinguin el coratge de tornar a intervenir molt fortament en habitatge social.
Clar, però fer una intervenció d'aquest tipus, es parla d'aquest 30%, aquí a Barcelona això ja existeix. És evident que això es pot plantejar com una mesura a un cert llarg termini, perquè posar-te a construir vivenda pública no pot ser la solució, però no és una solució a curt termini, no? I normalment els plantejaments polítics acostumen a tenir una visió una mica més curtplacista, no? Del que es fa, i aquí segurament hi té un sentit aquest anunci d'aquest bo de 250 euros mensuals, perquè això sí que és una solució immediata, però clar, el dubte és si realment és una solució.
A veure, tot el tema, sempre els bons, sobretot si són de caràcter universal, com el de cultura, que seran 400 euros per tots els joves dels 18 anys. Bueno, clar, un jove que viu a Pedralbes, 400 euros, primer, no es necessita, segon, no resolem res. No és un problema de tots els joves, és un problema d'un determinat segment de joves que no tenen mai accés a la cultura. Per tant, jo aquí, sobre els bons aquests o la política aquesta del xec, és dubtós que com a mesura universal sigui una mesura progressiva, en el sentit de que ajudi a qui ha d'ajudar. Ajuda a tothom, també als que ha d'ajudar, però dona diners a gent que no ho necessita. En aquest cas, en el de la vivenda, no és així. En el de la vivenda, aquesta ajuda de 250 euros al lloguer és per la gent que tingui un ingrés determinat, fins a, em sembla que és a 23.000 euros,
no?
Exactament.
No arriba
bruts a l'any. Exacte. Llavors, això ja és una altra cosa, perquè això sí que és una ajuda al lloguer per ajudar-se a emancipar. Recordem que a Espanya l'edat d'emancipació està en 29,6 anys, quan el promís d'Europa és 26, però és que hi ha els països nòrdics que és els 23 o els 24. Per tant, aquí tenim un problema, perquè el percentatge de joves que als 32 anys encara no han pogut marxar de casa és impressionant aquí
és
a Espanya.
És que si la mitjana
no?
és de 29,
29,
vol dir que n'hi ha molts que en tenen 30 molts, eh? Si la mitjana queda aquí, vol dir que n'hi ha molts que estan a 30 molts i 40.
Clar, perquè, i això, no per què és? No? Això per què és? Pues perquè el mercat laboral ha penalitzat, i les dues crisis que hem tingut han penalitzat fonamentalment a la gent jove, a la gent que no tenia feina, que accedia al mercat de treball, perquè les condicions del mercat de treball han empitjorat amb les dues reformes que s'han fet laborals. Han empitjorat en percentatge de provisionalitat, en percentatge de temporalitat, en precarietat, en pèrdua de poder adquisitiu, etc. No? Per tant, aquí tenim aquest problema. Aquests 250 euros poden ser una solució d'emergència o una ajuda d'emergència perquè va adreçada a qui ho necessita, i des d'aquest punt de vista penso que és defensable. Però és que, a més, això només no faria gaire cosa. Seria, diríem, un pedaç, una tirita. El que importa és l'altra part de la llei. I pel que coneixem de l'altra part de la llei, hi ha algunes mesures que sí que van una mica més a raons estructurals, encara que jo penso que es quedaran curtes. Una és el tema de posar topalls en les zones tensionades. Òbviament, això tindrà una gran dificultat, perquè a diferència de Catalunya, que hi ha un registre on es posen els preus del lloguer i, per tant, sabem en cada poble i en cada ciutat quin és el preu mig del lloguer, a la resta d'Espanya no existeix aquest, però el primer que caldrà fer és fer un registre. Però, de totes maneres, està bé. I llavors aquí ja s'ha fet la demagogia habitual. Ja ha sortit dirigents del PP dient los comunistes vienen a expropiar la propietat privada. Han vingut a dir, no? Inclús ahir traien la paraula comunista cada tres frases.
És una llei comunista, traia. No?
Exacte.
La frase és una llei comunista.
Exacte. No, és una llei...
Milagros.
Sí, és l'habitual.
És la Ayuso.
Sí, sí.
Comunismo o libertat.
Sí, sí, sí. Sí.
I aquí el PP torna a agafar la línia Ayuso.
Sí, però fixa't que ells diuen això, que com si ara, i el que havien dit, a més, la llei vingués aquí a expropiar els pisos de la gent que ha fet un gran esforç i s'ha comprat un pis. A veure, Espanya és un país que ha tingut durant molts anys molt maltractats als seus treballadors autònoms. Ha tingut molt maltractada a la gent, els pagesos, a molta gent que ha quedat fora del sistema de la Seguretat Social, perquè el que no tenia un salari, no feia les cotitzacions de manera que li quedés una pensió. Fins i tot la gent que tenia un salari, si el salari no era molt alt, les cotitzacions també són baixes. Per tant, molta gent que ha fet, com que el diner al banc cada vegada ha donat menys, inclús ha perdut poder adquisitiu, inclús ara has de pagar per tenir els teus estalvis al banc, molta gent ha comprat un pis amb la idea de llogar-lo i tenir un complement, o bé pel salari o per la inestabilitat de la seva vida com a autònom, que unes vegades ingresses i unes altres no ingresses, o bé per tenir un complement a la pensió. Doncs a aquesta gent no els hi passarà res. No els hi tocaran el pis ni la propietat privada. Aquests topalls en el lloguer que obligaran a mantenir el lloguer, a no pujar-lo, és pels grans tenedors. Què entenem per grans tenedors? Propietaris.
Més de 10, no?
Fisis,
al final.
Exacte, fisis. Però mira, saps quants n'hi ha a Barcelona? Tenedors de més de 10 immobles. 25.000.
25.000?
25.000 tenedors, hi ha propietaris a la ciutat de Barcelona, a Madrid 26.000, no gaires més, 1.000 més. I espera, deixa'm una altra xifra. Saps quant n'hi ha que tenen més de 50 immobles? 1.600. Hi ha 1.600 que tenen més de 50 immobles. Per tant, de qui estem parlant? Estem parlant d'aquesta gent a qui els afectarà, diríem, no?
A veure, Agustí...
A veure, aquí, clar, s'han dit moltes coses i s'han barrejat moltes coses. Jo crec que el primer que cal fer és intentar construir un parc immobiliari per part de les administracions públiques. I en aquest sentit, iniciatives com les que s'han anomenat del Patronat de l'Habitatge, doncs, òbviament, són molt interessants. Però cal distingir entre el que és sòl públic i el que és sòl privat. Per tant, en el sòl privat, a mi em sembla que intervenir amb les iniciatives empresarials doncs és un clar atac a la propietat privada i al lliure mercat.
Això ho dius en relació a la imposició d'aquest 30%, eh?
Correcte. En canvi, en el que fos sòl públic, i ara us donaré un exemple, jo crec que sí que s'hauria de tenir polítiques molt contundents perquè aquest sòl públic fos destinat precisament a la construcció d'habitatge públic. Jo no diria habitatge social, diria més habitatge públic, perquè al final hi ha una franja molt important de gent que pot accedir a habitatges d'aquesta mena i que no necessàriament han d'estar amb la franja, diguem, de propera a l'exclusió.
D'acord.
D'alguna manera. Ara bé, us donaré un exemple. Fa pocs dies parlava amb un promotor immobiliari català, que està a Barcelona, i m'explicava que l'empresa s'està plantejant anar a construir i anar a fer promocions a Madrid. Per què? Perquè Madrid posa terreny disponible, posa menys traves administratives, dona els permisos d'una manera molt més àgil, i per tant, el senyor que és promotor i que també té el dret a guanyar-se la vida, pues se'n va allà on troba millors condicions. En canvi, a Barcelona, o a l'àrea de Barcelona, fonamentalment, àrea metropolitana, etc., no hi ha disponibilitat de terrenys, tots són traves i tots són uns condicionants que la veritat és que fan poc viable el negoci. Per tant, aquí el que també s'hauria d'anar és a un gran pacte de les administracions, a polítiques comunes de les administracions, de les autonomies. El que no pot ser és que cadascú intenti treure un benefici propi en detriment d'altres territoris, perquè, òbviament, no és el mateix viure a Barcelona, viure a Madrid o viure a Palamós, per posar un exemple.
Passa que segurament, preus, Agustí, saps? quan fixa't que en la teva reflexió hi ha un element que em resulta que és bastant interessant en el cas nostre, no? Parlaves de Barcelona i del fet de que hi ha molt poc sòl disponible i que d'aquest sòl que hi ha disponible n'hi ha molt poc que sigui públic, no? I per tant, aquí segurament té més sentit que mai fins a quin punt hi ha d'haver-hi una intervenció pública o no en aquestes promocions privades, perquè algú pot dir que si no hi és pràcticament impossible que existeixi una política efectiva de construcció de vivenda pública perquè no hi haurà l'espai disponible per fer-ho.
Bueno, segurament el que cal fer és fer una planificació més ordenada dels propis municipis que, evidentment, que tenen terrenys, però que es destinen o es planifiquen d'una manera errònia i no posant la construcció de vivenda en l'eix.
Jo crec que hi ha un altre factor. És a dir, hem tingut unes lleis que, en realitat, han sigut unes lleis que han afavorit molt l'aprofitament privat del sòl en general. L'aprofitament privat. No hem fet reserves pel sòl públic, no hem fet vivenda pública. A la ciutat de Viena, a Àustria, després de la guerra, van fer, hi havia un problema de vivenda extraordinari, i van fer un pla social que va permetre construir 200.000 vivendes públiques, que encara les tenen, i encara són de gestió pública. I òbviament, Viena està en una situació molt diferent de tots nosaltres. A Barcelona, què ha passat? Barcelona està enclotada entre els dos rius, el mar i la muntanya. L'espai que hi ha és el que hi ha. Però és que si anem a l'àrea metropolitana, és que és una... No hi ha separació entre Hospitalet, Sant Feliu... Tu vas cap a una banda o cap a l'altra i el Maresme, ja tot està urbanitzat. I la disponibilitat de sol, el poc sol públic que hi ha, és per equipaments, perquè, òbviament, també s'han hagut de fer equipaments, perquè s'ha ocupat el territori de tota l'àrea metropolitana sense pensar ni en els equipaments ni en la vivenda pública.
Estic d'acord amb això.
No, però espera un momentet, però una cosa. Llavors, jo crec que durant molts anys s'ha permès als promotors privats construir vivenda de preu assequible i feien vivenda de protecció oficial en alguns anys. Però la llei permetia vendre aquests habitatges al cap d'un temps al mercat lliure. Hem perdut tot el parc de vivenda de protecció oficial, l'hem perdut. Ara es ven a preu de mercat. Llavors, jo sento molt, lamento molt, quan sento que els promotors es queixen molt de que no poden seguir fent negoci, jo dic, però si no han fet molt de negoci, com pot ser que ara no tinguin cap sensibilitat social? Si ells acaparen tot el sòl que hi ha disponible, per què pensen que la resta de la ciutadania no podem pensar que hi ha un dret a intervenir sobre aquest sòl, perquè s'ha d'atendre un dret social importantíssim, que és el de la vivenda.
Ara l'Agustí i el Josep Maria, que encara no hi ha dit la seva. Agustí, què volies dir-li?
Milagros parlava dels equipaments, efectivament, però potser, amb això dels equipaments, no cal tenir una piscina i un pavelló a cada poble de Catalunya.
Això depèn si li preguntem al poble, no?
Bueno, sí, però...
Perquè, clar, aquí a Barcelona els tenim, els tenim al costat. Doncs pues, potser sí, els pobles... Però... També després es queixem de que la gent se'n va dels pobles. És que tot és complicat.
Aquí, si em permeteu, jo crec que hi ha un tema que és la densitat que tenim a l'àrea metropolitana de Barcelona. Que, com deies tu molt bé, hi ha una ocupació molt gran i una dificultat objectiva de promoció. Potser haurem de plantejar-nos una estratègia de regió 1, és a dir, una estratègia que vagi pràcticament fins a Manresa, que canviï els plans, perquè avui en dia, tot i alguns dèficits, tenim una interconnexió, que espero que cada dia sigui millor, i no hem de tornar a pensar que hem de fer pisos socials al Passeig de Gràcia. Llavors hem de fer... El que cal és una política amb paràmetres, jo crec, no metropolitans, sinó de regió 1, per implementar molt seriosament una intervenció pública de primer nivell i urgent. Abans deies, el bo social és una mesura immediata. Estic d'acord amb tu. Jo crec que alguna cosa s'havia de fer, perquè un dels problemes que jo crec que hi ha darrere dels botellots i de tot el que hem viscut aquest últim temps és l'extraordinària dificultat dels joves de poder gaudir d'autonomia. I necessiten una autonomia per créixer, una autonomia per esdevenir adults de debò. I un pas molt important és la independència dels pares, de tenir la seva pròpia llar. Bé, però sí que crec que... Jo parteixo d'una hipòtesi. Un bon polític és aquell que prima el temps a l'espai, com diu el Papa Francesc, és a dir, que fa projectes a llarg termini més enllà dels seus propis mandats, perquè és quan tu construeixes les bases per canviar, fer un canvi a fons. Per això jo crec que aquesta llei, i me la llegiré a fons quan surti, aquí m'agradaria que fes, que tingués una vista almenys a 10 anys vista, per intentar marcar les bases d'una solució que avui, d'un problema que avui és central a Catalunya i a Espanya.
Jo volia afegir una dimensió, perquè tot està molt interrelacionat. Venim de la història que venim i tenim la situació que tenim. Mireu, a Madrid no tenen problema d'espai, tenen tota la meseta. Vale? Tampoc hi ha vivenda social, tampoc hi ha vivenda pública. Per tant, és un problema de polítiques. No és un problema, és un problema de que no hem tingut unes lleis que han fet han fet, diríem, una previsió a mig i llarg termini de poder tenir una disposició d'aquest tipus de vivendes. Després, tot això té conseqüències. No tenir una llar, o sigui, retrasar la possibilitat de tenir una llar, que és, per el que he dit abans, per la precarietat laboral, però també perquè si has de destinar més del 40 o el 50 i fins i tot el 60% de la teva renda a la vivenda, no te plantejaràs fer una família. Si te planteges fer una família, no te plantejaràs tenir fills. Tenim la natalitat més baixa del món. 1,2 hem arribat a tenir. La tassa de reposició, recordeu que és 2,1. La tassa de reposició, s'ha dit...
Japó, em sembla que Milagros que ens guanya, Japó.
No. Jo ja crec no? que nosaltres, en un moment determinat, hem estat per sota de Japó. Ara no sé com estem aquest any, perquè hem tingut... En els moments de la crisi encara ha baixat més. I, a més, es
I
veu.
La pandèmia va desplomar...
I la pandèmia ha sigut... Bueno, la pandèmia, els embarassos, va haver-hi més parts que mai a la ciutat de Barcelona. O sigui, que hem arribat a aquest 1,2, que jo penso que estava una mica, unes dècimes per sota de Japó, però possiblement estem a la part, diríem, no? Bé, és igual. Igual, l'edat de primera maternitat està pujant cada any i estem a 32 anys. Moltes dones volen tenir fills. Les enquestes del CIS diuen que hi ha un gap entre els fills... Preguntes a les dones si volen tenir fills i totes diuen que volen tenir. Preguntes moltes diuen que volen tenir. I li preguntes quants i la majoria diuen dos o més. Dos o més. I ara la majoria en té dos o menys. O sigui, moltes en tenen un o cap. Vale? Llavors, es queixem de la natalitat. Per mi, el problema de la natalitat no és un problema de dir, com s'ha dit moltes vegades, que això és la base de l'economia. També és veritat que és la base de l'economia, però no hi ha problema si tenim una economia tan robusta que crea empleo i no tenim població, no et preocupis que ja en trobarem. Eh? Tenim trucant a la porta milers de joves que serien molt feliços que nosaltres els obrissin les portes i els donessin l'oportunitat de ser fusters, camioners i totes aquestes coses que aquí necessitem i tenim les portes tancades. No? Però en el tema de les dones, això és especialment sagnant, perquè les dones a partir dels 30-35 anys, biològicament, el rellotge biològic apremia. I moltes dones que decideixen posposar la maternitat dient quan tingui millors condicions, quan tingui una vivenda, quan tingui... Perquè, clar, també tenim uns estàndards que pensem que per portar una criatura al món els hi hem de donar unes condicions. Doncs llavors, i aquestes dones esperen a tenir fills als 35-38. I llavors, moltes vegades, ja no es queden embarassades. I tenen més fills dels que desitjarien, inclús quan tenen condicions econòmiques, que algunes no les acaben, no arriben a tenir-ho, no? Doncs, a veure, quan discutim de la natalitat, en realitat estem parlant de vivenda, eh?
Totalment d'acord.
No, és que hi ha una qüestió que jo crec que és important, que no es planteja directament amb aquesta llei, que és també les condicions a les quals s'està plantejant ara mateix l'accés al lloguer. És a dir, les condicions perquè et facin un contracte de lloguer a dia d'avui, ja per molts joves, són inabastables. Entre altres coses, per exemple, Agustí, perquè cada vegada més un dels requisits que s'està posant per fer-te un contracte de lloguer és tenir un contracte indefinit. Tenir un contracte indefinit, que hi ha molta gent que ja no és tan jove que no el té, un contracte indefinit. És a dir, en els nanos més joves, per molt que els hi donin ara fins i tot un bo social de 250 euros mensuals, és bastant probable que tinguin problemes per continuar accedint en els contractes de lloguer. Perquè els demanaran tenir un contracte que no tenen, molts d'ells no el tenen. Dos, si tenen el contracte, els demanaran que sigui contracte indefinit, que la majoria no el té. I després, amb les rendes dels lloguers que hi ha ara, quan els hi diguin, i per poder formalitzar el contracte, dipòsit, ens has de posar 3 mesos per endavant, clar, estem parlant d'una situació que és implantejable per la gent jove. Perquè no complirà mai
un aval.
Perquè no es compliran les condicions. I aquests elements, per exemple, com a mínim, pel que sabem fins ara, la llei no se'ls plantejaria. Després ja la discutirem quan surti la llei que hi sigui, no? Però vull dir que a vegades també el comportament social dificulta l'accés al mercat del lloguer, no?
I no només aquestes condicions són per gent jove, també, per gent de...
No, són per tot. Em refereixo a que el perfil, com que ara hi ha aquest bo, diguem, necessita la gent jove, que tampoc és una qüestió només de donar diners, no?, per poder facilitar-los l'accés a l'habitatge, perquè ara mateix llogar és missió impossible per molta gent, jove i no jove.
Mm-hmm. Evidentment és un tema... És un tema complex, com planteges, que no només afecta la gent jove a la qual se li pot donar un bono, i això està molt bé i és molt raonable, tot i que jo sóc partidari de que el bono no pot ser una cosa universal, sinó que s'hauria de centrar en determinat perfil, que sembla que sí, que recull la llei, en el sentit de limitar, diguem, el salari que perceps. Per tant, això ja em sembla una mesura molt coherent i molt encertada en aquest sentit. Al cap i a la fi, jo crec que el que cal és... Jo crec que primer fer un gran pacte, diguem, de les administracions amb el sector immobiliari per arribar a grans pactes i per tenir una política comuna a tot l'Estat. És a dir, que tot arreu s'actuï de la mateixa manera. Perquè, si no, també sorgeixen, com deia abans, diguem, les diferències territorials. No és el mateix llogar un pis a Linares, a Jaén, que llogar un pis a Hospitalet o a Badalona. No,
no, no cal anar-se'n a Linares, vete'n a Tremp, o al Sort.
O a Tremp, però exacte. Volia posar-ho per, sí, sí, perquè hi hagués diferència territorial. Per tant, a mi que es doni un bonus de 250 euros, doncs, òbviament els salaris tampoc són els mateixos, però segurament amb un salari molt similar al que cobren molts joves d'aquí, i no tan joves, a altres llocs de l'Estat pots viure d'una altra manera. I tots ho hem comprovat. Tots, ens hem cansat de viatjar per Espanya i de dir, escolta, que bé que es viu això, a Linares, o que bé que es viu a Orense. I, escolta, que bé que funciona tot i quins preus més acurats i que pocs impostos paguen. Bé, doncs això, al cap i a la fi, el que produeix són diferències territorials i unes oportunitats diferents. O sigui, això,
Agustí, com el salari mínim. El salari mínim és diferent el que el rep a Barcelona o a l'àrea metropolitana que el que el rep, jo què sé, a Extremadura.
Sí, de totes maneres, aquesta qüestió potser aquí també es podria afinar més i ser més progressiu, diríem, en funció del cost de la vida dels llocs. Però jo cada vegada que penso que això... És a dir, a Extremadura o al Pirineu o a altres llocs, hi ha tantes desavantatges per viure allà que en tinguin alguna... pot ser que ja també compensa les altres, no?
També tens raó.
Sí, però abans el Josep Maria feia un plantejament d'una qüestió que era interessant, no? De dir, per exemple, segurament ens hem de començar a concebre Barcelona com una zona molt gran, no? Que no és només Barcelona, l'àrea metropolitana, i aquí sí que hi té un sentit molt important fer-te el plantejament de realment si s'ha d'incidir posant topalls en els preus màxims dels lloguers, perquè una de les coses que hem vist que ha passat a la ciutat de Barcelona és que es va dir durant molt temps Barcelona està fent fora la gent jove, però després no s'ha explicat el que això implicava, que el que això implicava és que els municipis que estaven més a prop de Barcelona progressivament anaven pujant de preus dels lloguers i que quan tu ara mires els límits de l'àrea metropolitana, fins i tot, si vols, geogràfics, perquè abans d'arribar a Manresa arribaràs a Terrassa i començarà el parc de Sant Llorenç i llavors hi ha molta zona verda. Però a Terrassa tu mires els preus dels lloguers avui i no tenen res a veure amb el que passava fa uns anys. I senzillament ha passat perquè hi ha una pressió dels preus d'aquesta gent que va marxant. I a mesura que vas marxant, aquesta pressió sobre el preu del lloguer també es desplaça amb la gent. No és només que la gent marxi.
Jo estic... Mira, hi ha bastantes ciutats europees que no tenen res de comunistes, que tenen topalls. I estan governades per la dreta, perquè la regulació de determinats aspectes de la vida forma part del nostre model social. Jo m'agrada explicar sempre que als anys 50 es fa un pacte a Europa per evitar l'amenaça comunista, que és un pacte entre la democràcia cristiana i la socialdemocràcia que defensa el capitalisme per la regulació dels poders públics per evitar les derives negatives del capitalisme més salvatge. I, per tant, a Europa hem pogut construir el nostre model social perquè hi ha hagut una legitimitat en regular determinats aspectes de l'activitat econòmica i social que està consignada a les nostres constitucions. Llavors, jo crec que els poders públics, quan hi ha moments en el que el mercat provoca mal social, ha de tenir la capacitat d'intervenir. I els topalls és una possibilitat.
Jo estic d'acord amb això i, a més, encara afegiria més. Si fem història, no sé si heu vist aquella pel·lícula del Ken Loach que es deia El espíritu del 45. Recordeu, és una pel·lícula meravellosa, és una mena de documental.
Em recordo Tierra y Libertad, però no aquesta del
Pepe. Bueno, té dos pel·lícules que ve molt al tomb del que estem parlant, el Ken Loach. Una es diu Sorry, We Have Missed You, que és la vida estressadíssima i lamentable d'un repartidor d'Amazon, per entendre'ns, i les condicions... És una família normal d'una treballadora social i d'un que es queda a l'atur, i com després va parar una d'aquestes economies de plataforma, i llavors com es destrossa la vida, els fills, tot com es destrossa en aquell ambient. Bé, això té a veure amb en la primera pel·lícula, en l'Espírit del 45, que explica com una generació que ve de la guerra no es deixa entabanar i diu, donat que hem guanyat una guerra, ara guanyarem també la guerra social. I és quan a Gran Bretanya es fan totes els grans pactes socialdemòcrata.
L'informe Beveridge.
Exactament.
L'informe Beveridge, que va ser fonamental per desplegar el National Health Service.
Exacte. Allí es va fer el National Health Service, allí es van nacionalitzar les mines del carbó, allí es va nacionalitzar i fer públic el transport públic. Bé, tot això va ser un pacte que a Europa li va donar bon resultat. També a Alemanya va haver-hi aquest pacte, també a Itàlia, a França, el pacte aquest entre els demòcrates cristians i els socialdemòcrates per fer un estat de benestar. I això ha funcionat bé. I ha sigut els anys que més ha pujat l'elevador social. Objectivament, hi ha munt d'estudis que demostren que l'època en la que hi ha hagut més progressió social, que més gent pobre ha passat a ser classe mitjana, ha sigut en aquests anys. Però, clar, als anys 70 van venir les teories de Milton Friedman, que va començar a provar-les a Xile i que després es van generalitzar a Europa, a Alemanya, a França, però sobretot a Anglaterra i als Estats Units. Thatcher i Reagan. Molt bé. Hi ha un estudi molt interessant que l'altre dia, fa un temps ja, que el vaig veure. Tot aquest predomini, tota aquesta ruptura del model del benestar social ve de la mà d'unes idees que primer conquesten les idees i després apliquen les polítiques. Perquè, si no, aquestes polítiques que desfan l'estat de benestar no serien acceptades per la població. I la pregunta que es fem és per què la població ha votat partits que destruïen els pilars del benestar social. Hi havia aquesta enquesta preguntava als votants laboristes de Gran Bretanya, és un estudi que es va fer un cinzac d'allà, què creia que era la causa de la pobresa. ¿Vale? I allà on en els anys 70, 60, 70 hi havia una important proporció de gent, dels votants laboristes, més del 50%, que deien que la pobresa es devia a condicions estructurals de l'economia i que calia intervenir sobre les condicions estructurals, després del pas de la Thatcher eren el 16 o el 17% que pensaven que la pobresa era condicions estructurals. I quan s'hi preguntaven a què es deu la pobresa, la pobresa és culpa del pobre, del propi pobre, que no s'ha esforçat suficient, que no ha estudiat suficient, que no s'aixeca prou d'hora, etcètera, etcètera, etcètera. Aquest canvi de mentalitat. Llavors, el que ens està passant ara no és aliè a aquesta conquesta de les idees que el neoliberalisme ha portat a tota Europa.
Clar, i ara
hem de revisar això.
Segurament darrere d'aquests plantejaments també hi és una altra realitat, no? Que a vegades, abans també feia una mica de referència a l'Agustí i al Josep Maria, Agustí, que és que segurament els partits fan plantejaments a curt termini, però és que moltes vegades els votants també votem a curt termini, no? I aleshores això és el que permet que passin a escenaris com el que ara estava definint la Milagros, no? Per exemple, que és que, bueno, les situacions socials i econòmiques també són canviants i la gent vota no pensant en un futur, sinó votant en ara, no? En l'ara i en l'aquí.
No, home, la idea aquesta de que si no tens... O sigui, molts joves han comprat la idea de la falsa llibertat. Llibertat. Jo no vull tenir jefe, jo no vull tenir horaris, jo vull governar-me a mi mateix, sense adonar-se que no tenir jefe, no tenir horaris o vull governar-me a mi mateix, moltes vegades el que vol dir apanyatelàs. Yeah. No tens jefe i tampoc tens seguretat
social. A la
teva social.
Sort, diguem-ne. A veure, Agustí.
No, que deia que amb això dels votants hi ha algun que fins i tot li sembla... Creu que la gent no vota bé. Una reflexió recent que vam escoltar és que la gent no vota bé.
Però pensa que la Milagros deia una cosa que és molt important, que és el combat ideològic, és el combat de les narratives. A Catalunya ho hem vist amb el procés. Hi ha hagut una gran maquinària ideològica que ha legitimat el procés, no? I els que estaven en contra es sentien fora del poble. A grosso modo, Doncs el mateix ha passat Europa i Estats Units i Amèrica Llatina, en el que el combat, en teoria, per la llibertat individual, el combat contra un estat que malgasta els diners públics,
intervé sobre la teva vida,
tota la teva vida, etc., ha guanyat una part important de l'opinió pública. Bé, i canviar això no és gens fàcil, perquè les persones estan absolutament convençudes de com va passar a Madrid. Era comunisme o libertat?
De fet, ahir, quan Pablo Casado feia referència, és que ara m'agradaria intentar recordar les paraules literals i no em sortiran, no? Però justament, ho dic justament perquè m'ho ha recordat molt quan ara feies, no?, que l'expressió literal del cap de l'oposició ara mateix a Espanya és: ha de venir el govern a dir-me a mi a quin preu he de llogar el meu pis, o si el meu pis ha d'estar buit o ha d'estar ple, no?, que segurament és la màxima expressió del que tu ara, estàs dient, verbalitzat pel cap de l'oposició, que és el seu plantejament polític, vull dir que no critico,
no és casualitat,
però que és molt palpable. No,
no és casualitat que Ayuso utilitzi la paraula llibertat. Madrid és Espanya i Madrid és llibertat.
També és veritat que nosaltres, quan dic nosaltres em refereixo aquí a Catalunya, fa un any que tenim una llei que en aquest sentit era pionera. Val a dir que ahir Pedro Sánchez va sortir d'una manera molt valenta a dir-li a Pablo Casado que per què plantejava d'entrada un recurs d'inconstitucionalitat d'una llei que no existia. També és veritat que el govern de Pedro Sánchez té recorregut de la llei catalana, que fa exactament el mateix que ell ha dit que faria, amb alguns matisos.
Però per un tema de competències.
Sí, perquè va dir que faria una cosa semblant. Però, sí, vull dir que a vegades també... tots hauríem de situar-nos, ens hauríem de situar bastant, no, de dir... diu que la recorrerà, bueno, vostè ja l'ha recorreguda. Vull dir, el que ens ha explicat de la llei, com a mínim, si no és igual, s'assembla molt a la llei que hi ha aquí. Aquesta llei ara fa un any que va entrar en vigor. És una llei que regulava els preus dels lloguers a una seixantena de municipis de més de 20.000 habitants. Doncs bé, hi ha un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que ha estat monitoritzant què passava durant tot aquest any a Catalunya a partir de la posada en marxa d'aquesta llei. Què ha passat amb els lloguers a Catalunya després d'un any de la seva aplicació? Un minut i ens ho explica el Josep Maria Raya.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Vau, explicàvem ara fa un minut, fa poc més d'un any que el Parlament de Catalunya va aprovar aquesta llei pionera a l'Estat per regular els preus dels lloguers. Estem parlant aquí, s'aplica una seixantena de municipis que tenen més de 20.000 habitants. Soy Podem han arribat a un acord, en principi per tirar endavant una normativa que, com que encara no existeix, no podem dir que serà igual, però vaja, com a mínim la música que ens ha arribat és similar al text que es va aprovar aquí. Al llarg d'aquest any s'han estat fent un estudi, també capitanejat des de la Universitat Pompeu Fabra pel professor Josep Maria Raya, per avaluar, per mirar què és el que passava a Catalunya amb la qüestió del lloguer des de que havia entrat en vigor aquesta normativa. Professor Raya, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
A quina conclusió han arribat? Què ha passat amb el mercat del lloguer després d'haver estat avaluant què hi passava després d'un any d'aplicació de la llei catalana?
Doncs les primeres dades, tot s'ha de dir, per fer una perfecta avaluació d'aquesta política hem d'esperar una miqueta de temps i hem de tenir microdades oficials de l'Incasol, que no les tenim, tenim dades agregades de l'Incasol, però no microdades. Però amb aquestes dades agregades a nivell de municipi, no a nivell de PIS, però a nivell de municipi, i amb dades d'altres fonts, com dades immobiliàries, com Tecnocasa, hem vist diverses coses. En el cas de Tecnocasa és molt senzill. Quan comparem el més proper a Barcelona és Madrid. Seria com el seu germà més proper en termes de gran ciutat espanyola, en termes de demanda molt alta d'habitatges en lloguer, i la diferència entre Madrid i Barcelona del darrer any, perquè les dues han viscut també una pandèmia, és que a Madrid no hi ha cap regulació i a Barcelona tenim aquesta limitació de lloguers perquè forma part d'aquesta zona tensionada. Doncs el que trobem és baixades de preus més elevades en el cas de Madrid que de Barcelona.
Sí.
I trobem que a Barcelona han disminuït els contractes més que a Madrid. Per tant, el que podem dir és el que ens diu la literatura científica, que hi ha molta evidència en contra de la limitació de preus de lloguer, que és que aquest tipus de lleis acaben provocant l'efecte contrari, és a dir, que sobretot en termes d'oferta acaba disminuint l'oferta, que és bastant de sentit comú, perquè una llei pot ser de molt bona intenció des del punt de vista de que el legislador vol tractar de que es limitin els preus en un mercat que estava tensionat, sobretot molt tensionat el 2018 i 2019, i diu, bueno, doncs vinga, limitem els preus. Però s'oblida que el mercat hi ha dos parts. Hi ha una demanda i una oferta, i que l'oferta reacciona a les regulacions. I que, per tant, doncs, el que ens diu la literatura és que aquests habitatges en lloguer, primer els propietaris no els mantenen perquè no tenen incentius a conservar-los en bon estat, comencen a haver-hi alguns, els més aversos al risc, que els venen i, per tant, fan el mercat de lloguer més estret, que és justament el contrari del que necessitem, i es comença a construir menys per un inversor que situï habitatges en lloguer, que necessitem, no? Això també es mostra amb dades d'Incasol, que sí que mostren una petita davallada de preus a Catalunya, però no sabem si és producte de la pandèmia o és producte de la llei, encara és aviat, en el cas de comparar només Catalunya, zones tensionades amb zones no tensionades i dades agregades d'Incasol, però el que sí que veiem és davallada de contractes amb un període pandèmic amb el qual els contractes han de pujar molt, perquè hi ha hagut molt habitatge que abans era oferta turística, totes les ciutats com a Barcelona, que han anat cap al mercat del lloguer. Doncs quan aïllem per mètodes estadístics a l'efecte pandèmia, de l'efecte de la llei, sembla que és l'efecte pandèmia el que explica la davallada de preus i una petita pujada de contracte, i que si traiem aquest efecte de la pandèmia, veiem que els preus no han baixat menys que en altres llocs, tipus Madrid, i que els contractes s'han reduït més.
Per tant, en aquest sentit, el que m'està dient és que les primeres dades aquestes que estan començant a analitzar ara, diguem-ne, no li donarien efectivitat en aquesta llei, tenint en compte, però, que sempre hi ha aquest marge que vostè mateix diu, que el termini que s'està analitzant encara és curt per treure'n una conclusió.
Exacte, el termini és curt i les dades encara no són perfectes. No? Les dades perfectes són les microdades, les dades pis a pis, contracte a contracte, que té Incasol. Com Incasol només posa a l'abast de l'investigador les dades agregades a nivell de ciutat, no tenim aquestes dades perfectes i encara tenim només un any de llei i 9 mesos de dades. perquè tenim dades fins al juny. Clar. Ara no tenim dades.
La Milagros ara li farà una pregunta, professor. El que sí que m'agradaria, en aquest estudi, vostès el que han fet també és analitzar els casos d'altres ciutats. A Estocolm, a Berlín, a Boston, a San Francisco. Què és el que hi passa en aquestes ciutats? I quan analitzen el que ha passat en aquestes d'altres ciutats, que potser hi ha una miqueta més de riquesa de dades o de background de dades, què indiquen?
Doncs és una mica el que ja apunta el cas català. La limitació de preus mai ha funcionat. Hem de recordar que Espanya també la vam tenir, amb el franquisme. Va durar fins al 84, de fet, aquesta congelació dels lloguers. No? És veritat que era una llei bastant més extrema que això del que es parla ara. No? En altres llocs del món, com dèiem, hi ha exemples paradigmàtics i amb molt bons articles, amb molt bones dades sobre limitacions de preus a San Francisco, a Nova York, a Estocolm, a Berlín, que és possiblement el mirall de la llei catalana, i sempre les conclusions són les mateixes. És reducció d'oferta, sempre, especialment en el segment regulat, perquè aquesta llei solen tenir un segment on es regula el preu i un que no. Llavors es veu que el segment regulat es fa més estret d'oferta, mentre que el no regulat es fa més ample. No? Creix la gent que vol jugar en el segment no regulat i decreixen els propietaris que volen jugar en el segment regulat. Reducció de construcció, venda d'habitatges, tot això en el segment regulat, i tot això inclús per un efecte en termes d'equitat que és bastant discutible, per diverses raons. La primera, perquè aleatoritza el llogater, és a dir...
En quin sentit? Què vol dir?
Sí, ara li explico. Molt fàcil. Teòricament, un llogater de poca renda pot estar en el mercat regulat com en el no regulat. El regulat veu baixades de preus, l'altre veurà probablement pujades de preus. I és igual de renda, és a dir, no és més ric un que l'altre. I un segon efecte que també va en contra de la redistribució de la renda és que a mesura que el mercat regulat es va fent més estret, queden menys habitatges per a aquella gent que més ho necessita. Perquè si tu tens un habitatge en el mercat regulat i pots escollir a qui fer arribar aquest habitatge, a qui llogar-lo, tu, com a propietari, escolliràs aquell que et dona més seguretat. Per tant, probablement el que menys ho necessita.
Ah, però aleshores, què pot fer una administració quan ha d'actuar, bàsicament, perquè resulta que el mercat per ell mateix decideix que hi ha uns límits dels quals no està disposat a baixar?
Doncs està claríssim. El que sí que funciona, i que també tenim exemples internacionals, només que és una política que no és ràpida, i això no sol agradar a la classe política, no? Que és la política de fer lloguer social. I això sí que s'està fent també a Catalunya, i sobretot ho diu la llei d'ahir, el pacte aquest del...
Sí, l'acord, sí.
Exacte. Assegurar aquest... Per mi la millor notícia d'aquest acord és assegurar aquest 30% de cada promoció que es destina al lloguer social assequible. És la millor notícia, perquè nosaltres, aquí a Catalunya i a Espanya, tenim un 2% d'habitatge en lloguer social. La mitjana europea és del 10%. I la mitjana dels països amb els quals ens hauríem d'emmirallar, és a dir, aquells del centre-nord d'Europa, és del 20%. És a dir, estem 10 vegades per sota del que seria un estàndard que ens aproximaria. Quan tu ja tens un 20% del mercat del lloguer, que és teu, que és públic, tu afectes el mercat. I tu destines aquells habitatges a qui veritablement té problemes. Aquesta és la mesura clau. Fins que no avancem amb això, el problema no es solucionarà. Tot l'altre que fem seran parxes. Evidentment podem fer coses per anar en el curt termini alleugerint la situació, com el bono joven, és una altra mesura que amb alguna precisió a mi m'agrada, o inclús el recàrrec de l'IBI, perquè els grans tenidors, els grans de veritat, bancs, etcètera, que tinguin cents o milers d'habitatge, els posin en el mercat de lloguer, no els vulguin vendre. Tot això són bones mesures, perquè el que necessitem és oferta.
El bo li sembla una bona mesura? Perquè, esclar, en un mercat que no regules, és molt senzill que si el mercat descobreix que de cop i volta la gent ingressa 250 euros gratis cada mes, automàticament els preus del mercat pugin.
Tens tota la raó, però és molt més difícil quan és un bo destinat a un col·lectiu reduït del mercat, que és el jove, amb uns determinats ingressos reduïts. És a dir, pot ser relativament ampli, però que no és tot el mercat. Per exemple, quina va ser una mesura desastrosa en aquest sentit que dius? L'ajut que va otorgar el Zapatero de 240 euros, perquè era un ajut gairebé universal. Per tant, el propietari el sabia i pujava preus. Ara aquí el propietari, pues, al final no sap a qui, entre cometes, no sap qui li pot jugar, no sap quina és la seva demanda. No pot posar un preu pel jove i un preu per l'altre, quan posa el lloguer en oferta. Amb la qual ja és molt més difícil la traslació a preu. Pot haver-hi una certa traslació, però no crec que sigui molt elevada. És una bona mesura. Per mi sí que hi ha una precisió molt important que s'hauria de fer, que és acabar, per fi, amb aquesta idea que tenim a vegades de que donar la mateixa quantitat de diners és just. No, tractar igual els diferents és molt injust. I donar la mateixa quantitat de diners a una persona que ha de jugar a Barcelona, per dir l'exemple paradigmàtic, que amb un que vol jugar a un habitatge, avui mirava per saber les 10 capitals amb menor preu de lloguer, Orense. No?
Quina?
Donar el mateix, Orense.
Orense, és la capital espanyola amb el preu de lloguer més baix?
És una de les 10. Hi ha 10, hi ha Orense, hi ha Cuenca, bueno, hi ha unes quantes.
Sí.
Allà usa els mateixos 250 euros a Madrid o Barcelona, que Orense o Cuenca, no té cap sentit. Això també ho va fer Zapatero en el seu dia, eh? I ho tornen a fer ara. I és aquesta concepció de que donar el mateix és el més just. No, no, és molt injust si tu dones la mateixa quantitat de diners. I això es fa en molts aspectes, regulatoris. I si tu dones la mateixa quantitat de diners a gent que ha de fer front a un lloguer molt més alt que a un que ho ha de fer més barat, és molt injust. Amb 250 euros probablement a Orense pagues tot el lloguer. A Barcelona, amb sort, pagues una cinquena part.
Clar.
Pues és molt injust.
No sé si la Milagros crec que tenia alguna pregunta. Si l'Agustí i el Josep Maria li volen fer al professor Raya, també podeu fer-li una pregunta.
Fan una comparació entre Madrid i Barcelona i, clar, aquí hi ha una... Vostès mateixos han dit que en el cas de Barcelona el tema de la pandèmia pot ser que enmascara la realitat o que no es pot arribar a discernir bé quin efecte té la regulació, perquè s'hi ha sobreposat el factor pandèmia. Llavors, que a Madrid, no sabem a Madrid què incideix la pandèmia o no, perquè, a més, Madrid i Barcelona tenen regulacions diferents, però també situacions diferents en molts aspectes, sobretot en tema de disponibilitat i d'inversors i de tot això, no? Ara, no hagués estat més interessant comparar què ha passat a municipis que no són qualificats com ara tensionada a la pròpia Catalunya, perquè aquí sí que comparem els mateixos paràmetres. Comparem una Catalunya que a tot arreu té pandèmia i comparem unes zones que tenen regulació, topalls al lloguer perquè és àrea tensionada, amb una zona que no ho és. Ho dic perquè he vist estudis, que no sé si és el seu, que comparen aquests municipis i troben que ha baixat el preu bastant més, un 5%, als municipis que estan regulats, que són considerats zona tensionada, respecte de municipis catalans amb la mateixa llei, però que no estan considerats zona tensionada. Com ho veu, això? I ho han inclòs vostès, això? L'altra qüestió és que diuen que no han agafat dades, que no tenen dades de l'Incasòl i que han agafat dades de Tecnocasa. Han agafat dades dels anuncis de com es lloga o han agafat dades de registres de si existeix a com se lloguen realment els pisos?
Li responc a tot perquè és una pregunta molt interessant. Primer, fem l'anàlisi aquest, és a dir, vostè ha llegit les dades del nostre estudi i hem comparat zones tensionades i no tensionades, això amb dades d'Incasòl. Per tant, també hem agafat dades d'Incasòl. Ara li explicaré després la diferència entre les dades d'Incasòl i de Tecnocasa. Ho hem fet i surt veritablement aquest 5% de baixada de preus en les zones tensionades i, per tant, on hi ha llei respecte a les que no. També surt una davallada del 12% en l'oferta en les zones tensionades respecte a la que no, que és el que per mi és més preocupant. De fet, en molts estudis internacionals ja surt que aquestes lleis, evidentment, en el curt termini baixen el preu. De tota manera, la comparativa no és del tot perfecta. Tot i ser Catalunya, tothom té pandèmia, uns té lleis i uns altres no tenen llei, no és del tot perfecta perquè la tendència en preus de les zones tensionades i les no tensionades és ben diferent. És a dir, les zones tensionades venien ja d'un moment en el qual els preus estaven ajustant una mica. Per què? Perquè també van ser les zones on primer van pujar els preus. Barcelona és l'exemple paradigmàtic. Les no tensionades, encara els preus no s'estaven ajustant. Amb la qual cosa, part d'aquesta davallada podria ser producte del propi mercat. No ho podem saber.
No ho podem saber.
No ho podem saber, és molt
complicat. Vostè ho ha dit.
Fins que no tinguem, exacte, fins que no tinguem més dades. Segon, i en quant a la pregunta de dades de Tecnocasa. L'avantatge de dades de Tecnocasa que he utilitzat és que són dades micro, és a dir, pis a pis, allò que estic demanant que també posi l'Incasòl a l'abast de l'investigador, pis a pis, i segon, són dades de veritat de lloguer final, perquè són, nosaltres vem un report cada 6 mesos per la immobiliària des d'aquí a la Universitat Pompeu Fabra, i tenim, per tant, dades del lloguer final. Sí, també tenim les dades d'oferta, però les dades que utilitzen són les del lloguer final, que són les que importen.
Agustí, em sembla que volies fer una pregunta.
Sí, veient les dades de l'estudi, si em permet, jo es trec un titular principal, que seria que, òbviament, la llei és poc efectiva, o li manca efectivitat a aquesta llei, posant, òbviament, dos detalls, la provisionalitat de les dades i no tenir un històric d'anàlisi. Vostè ha anomenat un cas curiós en relació al bonus de lloguer de 250 euros i ha posat l'exemple d'Ourense, que és una de les ciutats, de les 10 ciutats espanyoles, que té el preu de lloguer més baix. Tenint en compte aquesta universalitat del bonus amb una franja determinada d'edat, i tenint en compte les diferències, òbviament, com vostè diu, dels preus entre unes ciutats i altres, quina seria la millor solució per corregir aquesta diferència?
Doncs
o per beneficiar, en tot cas, de similar manera, el ciutadà d'Orense, els joves d'Orense i els joves de Badalona?
Doncs li responc. Hi ha estudis. Per exemple, hi ha un grup d'investigadors de la pròpia Universitat Pompeu Fabra i de l'Autònoma que han fet com un índex de cost de la vida a diferents ciutats espanyoles i les pròpies comunitats autònomes. En aquest, em sembla que el titular, no ho recordo, si ho vaig llegir lateralment, el titular era que, per exemple, el cost de la vida a Catalunya era un 30% superior que en altres comunitats autònomes. No? Si ja parlem això de comunitat autònoma, en termes de ciutats hi havia moltes diferències. Doncs agafem índexs que existeixen de diferències de cost de la vida entre comunitats autònomes, entre províncies, entre ciutats, grans ciutats, i apliquem-lo amb aquest bo. Dic índex de cost de la vida per no dir que si tinguéssim un índex de lloguer de veritat bo, agafem l'índex de lloguer de veritat bo. El que passa és que a nivell espanyol no existeix. Van començar a fer un el 2018 i el van aturar. Ara diuen que el reactivaran per seleccionar el que és una zona tensa, de no tensa. Bueno, doncs si el reactiven, agafem aquest índex del lloguer que fa el Ministeri. Si no el tenen, com a mínim un índex del cost de la vida.
Alguna reflexió? Jo no l'acomiadem, si no...
Només una reflexió. Estem parlant molt de lloguer de l'habitatge, quan jo crec que a Espanya i a Catalunya hi ha molt més la cultura de l'adquisició de l'habitatge, que jo crec que és un dels factors que fa que tinguem un parc de lloguer més disminuït que altres països d'Europa. Aquest aspecte jo crec que només em voldria subratllar i preguntar-li: vostè creu que aquesta cultura de la compra d'habitatge és un factor important a Espanya?
Bueno, ho ha estat, això sens dubte, no? De fet, fa 15 anys el mercat de lloguer gairebé no existia. Existia una mica a Barcelona, però fora de Barcelona no existia ni a Madrid. Jo crec que a la darrera dècada, darrers 15 anys, està canviant. Probablement per obligació, probablement molt en els col·lectius més joves, perquè primer es van adonar que tenien impossible accedir al mercat de l'habitatge, perquè quan es va acabar, en aquest sentit, afortunadament, en termes genèrics de la població, no sé si tan afortunadament per joves, l'accés al crèdit fàcil, inclús per 100% i sense estalvis, etc., doncs ells es van adonar que no podien tenir la quantia necessària per donar l'entrada al pis, per tant, no podien accedir a la propietat pels seus preus i els costos d'entrada, i havíem d'anar al mercat de lloguer, i són els que han tensionat també després, no?, el mercat de lloguer, perquè és la seva única sortida per emancipar-se, tot i que s'emancipen tard, perquè s'emancipen de mitjana 3 anys més tard que la Unió Europea. Doncs jo crec que mica a mica s'està fent una cultura de propietat, i tot i que del lloguer, i tot i que és bo tenir més propietaris en un país, això també està estudiat, que a llogaters, tampoc és bo que estigui tan desequilibrat com estava. És bo que estigui una miqueta més equilibrat com ho tenim ara, en l'entorn del 60-40, és on està, diuen, l'equilibri bo, 60-40, 65-35, aquests entorns, perquè tenir un mercat del lloguer àgil, dinàmic, facilita que la gent canviï i es mogui en el mercat laboral, i sabem que, per exemple, a Espanya també tenim un problema greu en el mercat laboral, amb la qual cosa té unes certes avantatges. És bo tenir un mercat de lloguer dinàmic, creem-lo i no destruïm-lo, amb un mercat dintre d'aquest lloguer social molt important, del 20% del total del lloguer.
Josep Maria Reyes, professor de la Universitat Pompeu Fabra, coordina d'aquest estudi per analitzar què és el que està passant amb els preus dels lloguers a Catalunya, ara que ja fa un any que va entrar en vigor la llei catalana de regulació dels lloguers. Gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Una pausa breu, un minut per la publicitat i seguim aquí al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Una pista per tots els Android que tinguin l'app de Ràdio Estel. Per seguir-nos, descarregueu-vos la nostra nova app, Ràdio Estel.